Radio Villarreal.
Extorsionador. Sobor.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Radio Villarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Villarreal i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Villarreal.
Molt bon dia a tots i totes, avui és dijous 12 de novembre, molt bona temperatura, solet, l'ambient està en... Estic pensant els graus que són o que més ens agraden, però això va en funció de com tenim el vent. Tenim de 9 graus, però s'està a gustet perquè va en funció d'on ens trobem cada un. Víctor Rubio, bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Maria Ventura, bon dia.
Bon dia. La temperatura també és en funció de cadascú, perquè jo tinc una temperatura molt diferent a la vostra, per exemple.
Bueno, cal recordar el que me dies fa una estoneta i és que me dies allò de... al sol? Com era? ¿Los jueves al sol?
Ah, sí, he fet una versió, no?, de los lunes al sol, he dit el los jueves al sol, perquè m'he passat així el matí al solet.
Uh-huh. Era una... Un espectacle, veure la periodista intentant estar totalment actualitzada en el balcó obert i el sol pegant-li a l'esqueneta i tot això.
Sí.
Es comencem per Víctor, perquè avui es comença el torneo de golf, no?
Un dels més importants d'este deport, i diguem que també és un event dels més importants en el deport, és el Masters d'Augusta, aquell que la gent coneixerà perquè el premi és que te regalen una jaqueta verda.
Bueno, ese és el premi, és dir, anem a veure...
realment... A part del premi econòmic. I el trofeu és conegudíssim a aquest torneig perquè te regalen una jaqueta verda i te la posen allà, quan guanyes te la posen allà, sí, per a posar davant de tots.
A tu el que se t'ha quedat gravada ha sigut a Sergio García en la jaqueta...
Una llàstima que este any no pot participar perquè... no ha passat les proves del Covid.
T'agrada el golf?
Algun torneig ha arribat a veure. Dir que sí que tenim alguna opció perquè John Ram, que està sent de lo millor este any, sí que participa, per lo tant, junt a lo millor en Tiger Woods, que és l'anterior guanyador, podrien ser els dos favorits per a guanyar este torneig, que realment se celebraria en abril, però per tot el que està passant este any, se celebra ara en novembre.
Així hem tingut... una explosió de seguidors del golf de la mà del que va ser president de la Diputació, de Carlos Fabra.
Bueno, a mi m'agrada perquè m'agraden tots els deports, diguem.
Maria, tu t'agrada el golf?
No massa. Me pareix un esport un poquet avorrit, si vols que diga, si ho puc confessar, no?
No, és que cada un pot ser lliure de dir qui és el que més agrada i el que menys
que
li agrada.
Justament fa 2 setmanes xerrava en uns amics de quin era l'esport més avorrit i vam decidir tots que era el golf.
Continuem en els deports.
No, és que me volia dir ella que qui havia guanyat en Augusta va guanyar Biden. Bueno, el Buñol, que se va a classificar a ir per a la següent ronda de la Copa del Rei, el dilluns és el sorteig. Dir dos matisos, és un dels 3 equips de quinta categoria que jugaran la fase ja contra els de primera divisió. L'altre matís és que veurem si hi ha diferenciació territorial, perquè, clar, esta gent no és professional. Els van a deixar jugar un partit de futbol fora de la seva comunitat autònoma en totes les restriccions que hi ha ara mateixa?
Home, jo crec que sí, si te fan un paper, jo crec que és justificable que si ells se dediquen a això, que puguen passar
no,
com si fora...
No, però és que realment no se dediquen a això.
Ja, però si té dret un jugador, diguem, d'un equip professional, si està competint també en lo que és la Copa del Rei, jo crec que qualsevol també té dret a participar, encara que es dediquen a una altra professió.
Veurem què passa, i després l'altre, que és el que me dona més tristor a mi, és que, clar, realment el Buñol, si no pot entrar ningú al seu camp, li dona igual pràcticament que xugue contra el València que xugue contra un altre equip de tercera divisió, en tots els respectes.
Pobrets, però la il·lusió dels jugadors també és important, pense jo. No tan sols que... Jo entenc que per l'afició deu ser difícil,
ja no és,
però per
ja no
el jugador...
Ja no és que el club econòmicament pràcticament salva el pressupost d'aquesta temporada i de la següent. És que és el que deien ahir en una carta en Anglaterra. Tu pensa que cada volta que a lo millor... Imagina't que juga el Buñol contra el Villarreal i anem tres autobusos de Villarreal, són tots els diners que tu deixes en aquesta ciutat.
Ai,
al final, si no entra el públic, això és un problema grandíssim per a aquests clubs. Ja diguem que juguen en quinta categoria del futbol espanyol.
Maria, que la pela és la pela.
Ja ho veig, ja.
Al final diuen que don dinero, el único Dios verdadero.
Sí, però que també això passa, diguem, quants diners haurà deixat d'invertir aquest any Benicàssim per tots els festivals de música que no s'han fet, pues passa també el mateix, no? Que és una ciutat que sempre ha acollit des de març, no, des d'abril, tindria que haver estat acollint festivals en el recinte i no ho han pogut fer. Això també han sigut diners que s'han perdut pel camí.
Bueno, lo que ha sigut la pandèmia, lo que ha sigut esta situació ha fet que la economia ressentisca i el que se ressentirà. Continuem en els esports.
I mira, l'última és també una curiositat. Ahir va guanyar el Tenerife femení al Real Madrid i ara mateix és cert que té dos partits jugats més que el Barça, però és el líder de la primera divisió femenina, el Tenerife.
Això és bona notícia. Tenim els esports a bon recaudo.
Deixem a Maria que ens doni les dades del Covid que són importants de saber.
Adelante, Maria.
Bé, doncs pues, comencem perquè la Conselleria de Sanitat, Universalitat i Salut Pública ha registrat 261 nous contagis de coronavirus confirmats per prova PCR a la província de Castelló des de l'última actualització de dades. Sanitat també ha registrat un nou mort a causa del virus, per la qual cosa la xifra oficial de defuncions ja es situa en 288. No obstant això, el Departament de Salut de Castelló ha informat... m'he equivocat de línia, disculpeu, Sanitat ha comptabilitzat 7 nous focus del virus en 6 municipis de Castelló també. Quant a la situació hospitalària de dades de Sanitat, es revelen que hi ha 133 persones ingressades als hospitals de la província i 20 persones a l'UCI.
Hem fet un recompte, Maria, este matí, hem anat poble per poble i hem vist com han canviat les xifres. Per exemple, en Borriana, d'ahir avui, teníem un acumulat de 534, en les últimes dies, en les últimes 14 dies, 25, i avui tenim en Borriana una... han pujat de 25 a 46 en les últimes 15 dies, és a dir, està seguint pujant. Ahir teníem 25 i avui en tenim 46, per exemple, a Borriana. Dels pobles del voltant, teniu curiositat per saber algun poble?
Onda, perquè la meva àvia viu allí ara mateix.
Onda, pues a Onda el teníem ahir en 62, en 472 i 62 en les últimes 15 dies, i avui el tenim en 472 i 62, on no s'ha manejat d'aire avui. Borriana, sí? Alguna altra població?
A mi m'agradaria saber Vila-real, per exemple.
Pues Vila-real, d'aire avui la tenim així. A veure, Vila-real està en este moment en 761 acumulats, avui, i 159 els últims 15 dies, i ahir Vila-real teníem igual, 761 i 159 acumulats.
159 en 15 dies també és una xifra
però d'ahir avui
alta.
No ha pujat, i Borriana és molt llamatiu. que ha tingut una quantitat de gent infectada nova, eh? És uh-huh. dir, Burriana ahir en tenia 25, no ho oblidem, eh? I avui en té 46. No sé, Nules, per exemple, que ha sigut una, sí. una població també molt, molt tocada en aquest tema, pues, avui en té 218 acumulats i 74 PCRs en els últims 15 dies, o sigui, el que és ara, i ahir estaven 218, 54.
Sí, que també
han
pujat.
Que Nules segueix pujant en intensitat, eh? Sin embargo, per exemple, Castelló, a les hores d'avui el tenim en un acumulat de 2.710, el teníem avui, en les últimes 15 dies 505, i ahir a Castelló la tenim igual, 2.710 i 505 avui. El que també me, jo no vull mai deixar a un costat és la població de l'Alcora, perquè es parla poc i també allí ha golpejat, l'Alcora la tenim avui en 248 acumulats, 63 en els últims 15 dies, i ahir l'Alcora la teníem en 160-50. És dir, en l'Alcora també s'estan destapant casos nous en estos, en aquestes últimes 15 dies.
Sí, sí, sembla que en algun poble la curva se va estabilitzant, però en altres seguís cap a dalt.
Uh-huh. Moncofa, per exemple, si volem algú de mar, no? Pues avui està en 58 acumulats i 15 en les últimes 15 dies, o sigui, en aquestes fetges, i ahir Moncofa el teníem en 58 i 15. Està en la mateixa línia. No sé, una població com Betxí, també ahir avui la teníem en 27 acumulats i 17 en actiu, i ahir la teníem en 47 acumulats i 17 en actiu. Això vol dir és que han eixit dones d'alta, vale? De l'acumulat està eixint gent, no? Benicàssim, pues, ahir, avui la tenim en 211-21 i ahir la teníem en 211-21, tampoc s'ha menjat. Vale? És dir, sí que és veritat que Nules està creixent, l'Alcora està creixent,
Borriana està creixent
també. I Borriana està creixent. Vila-real s'ha estabilitzat, Castelló s'ha estabilitzat. Anirem fent un repasset durant dos dies de lo que van sent.
Sí, digueren que per això conte el president de la Generalitat, Ximo Puig, a considerar que el tancament perimetral de la Comunitat Valenciana, mesura que es va adoptar fa unes setmanes, sí que s'ha anat prolongant, no? Diguem, s'ha prorrogat una altra setmana més i es farà fins al 20 de novembre, no? Fins al diumenge que ve. Durant la seva compareixença ahir li van preguntar també per el tema del confinament domiciliari. El cap del Consell segueix sent molt caut respecte a aquesta mesura. No es decideixen per un costat ni per l'altre, diguem.
Com que estan més per la llavor de posar més restriccions.
Sí, hi ha que ser també conscients que també estan un poquet, diguem, els hostelers, l'oci nocturn, estan eixint aquesta setmana al carrer en diferents punts nacionals per reclamar, no? Perquè, clar, són ells un poquet els que més els afecta, diguem, tot aquest cas dels confinaments domiciliaris, no?
Clar, però mira, jo parlava en encarregats de sales de restaurants, inclús en encarregats de sales de sales de jocs. I els que han de fer complir les lleis són ells, és dir, l'oci si està controlat, és dir, és millor que se n'anem a una terrassa o una sala, perquè de ben segur no es deixaran que ens passem d'aixes restriccions que tenim. Tenim que entrar en les mans netejades, en el gel hidrològic, i també guardant una distància de seguretat, i quan no estan prenent res tenim la mascareta posada. És dir, fins a quin punt tenim que en aquest sector paralitzar-lo és trist. Jo sempre aposte que els contagis han vingut més d'estos horaris on la gent com que ja oblida un poc què ens està passant, no? Si el tancament és a les 12 de la nit, com que no tindrien que arribar a no a tancar aquest sector econòmic.
Jo crec que també. Anem a parlar també, perquè l'Hospital Provincial de Castelló serà zona no Covid si la pandèmia col·lapsa la resta de centres de Castelló, és a dir, el General, la Plana i el Comarcal de Vinaròs es tindran que fer càrrec dels casos de Covid. Aquest és l'acord que han aconseguit els tres departaments de salut castellonencs amb l'objectiu de mantindre almenys en un centre l'atenció sanitària habitual i sobretot les intervencions quirúrgiques amb màximes garanties. Hem telefonat a l'Hospital Provincial de Castelló, no?, perquè mos comentaren per què s'ha tomat aquesta decisió, i ells ens han demanat que les enviem un e-mail, no?, amb la nostra consulta, i que serà, tindria que ser la Conselleria de Sanitat qui mos informarà d'aquesta decisió que s'ha pres.
Clar, però és el de sempre, Maria. En el moment en què tu t'has assabentat d'esta notícia, en seguida has dit, Susana, que raro, no? Per què deixen un hospital? És a dir, si d'així estem traslladant gent a hospitals privats, com deixen un hospital públic lliure de Covid? Quin motiu tenen? Clar, què ocorris? Nosaltres, si és esta notícia, hem d'informar a la gent que no mos oblidem de que la gent és la que paga la sanitat pública, i tindré de saber per què aquest hospital no atendrà a la gent Covid. Preguntem, i en seguida el primer que ens diuen és, són ordres de dalt, i si no consultem no podem dir-vos res. Això, Maria, al final s'ha de dir, és dir,
sí, sí.
Nosaltres estem obligades a investigar aquestes coses, i no ni siquiera investigar-les, les tindrien que contar. Com que això ve de dalt? Jo vinc al costat, per exemple, jo en el meu cas no, però qualsevol persona que visca al costat de l'Hospital Provincial, pues si s'infecta del Covid ja no podrà estar allí. Al millor el traslladen, pues no sé, a 60 o 70 quilòmetres, i vol saber per què. Són decisions que venen de dalt. Així s'ha fet un hermetisme, no? Tot el que és de Conselleria de Sanitat, tot ben hermètic, i no donen explicacions. Al final aquest hermetisme fa que la gent desconfia, perquè si no el secret, si tot és tan secret i tot està tan blindat, la gent diu, bueno, i per què? No puc saber jo per què aquest hospital jo no el puc utilitzar en cas d'estar infectada de Covid. I clar, és quan tu dius, és la notícia, és el que ens interessa, i ara tenim que remetir un mail. I este mail, i ara el més bo de tot això és que els mitjans de comunicació plegats a la Conselleria de Sanitat són els primers que difundeixen la notícia, perquè la difundeixen de forma que la Conselleria de Sanitat vol que se difundisca. I ahí és on sempre es comencem a pensar que no ens traten a tot el món igual. I quan una notícia és perquè és el moment que volen que isca, i és quan els interessa. Senyors polítics, el que ens passa és que a la gent és que desconfiem perquè no parlen en tranquil·litat. És dir, com me pot dir a mi el cap de premsa d'un hospital que són ordres de dalt? De dalt de qui? Del nostre senyor?
Deurà ser. Parlant també de tema Covid, no? Ahir ja es va anunciar finalment que el govern central, després de molts mesos que sí, que no, que sí, que no, per fi es baixaran els preus de les mascaretes.
I com la ministra María Jesús Montero volia anunciar-lo, perquè, segons diuen, ha sigut un logro del govern de coalició, pues anem a sentir quines explicacions va donar a nit.
Puedo anunciarle que vamos a dar un paso más y vamos a bajar el IVA de las mascarillas del 21 al 4%. Decía que lo hacemos porque somos un gobierno sensible, atento a los problemas de la gente, un gobierno que escucha, pero
silencio,
también,
por favor.
Pero también somos un gobierno responsable. Y tomamos esta decisión una vez que la Comisión Europea nos confirmó por escrito ayer por la tarde, tras la consulta efectuada días previo sobre esta cuestión, que no abrirá procedimiento de infracción a nuestro país por incumplir la directiva comunitaria. Este Gobierno nunca va a poner a este país en riesgo por incumplimiento de una norma, sino que actuará de la forma correcta. Por eso, 21, les digo que el próximo martes este gobierno llevará al Consejo de Ministros un real decreto ley que rebaja el IVA de las mascarillas desechables del 21 al 4%. Les comunico también que este gobierno estará vigilante para garantizar que la rebaja del IVA se traduce en una rebaja del precio para el consumidor final y no en un mayor margen empresarial. También puedo anunciarle que vamos a bajar de nuevo el precio máximo de venta al público de las mascarillas quirúrgicas y, por tanto, también les puedo anunciar que mañana jueves la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos abordará esta cuestión en el orden del día. Estamos seguros de que ambas medidas contribuirán a aliviar a muchas familias, facilitando la compra de estos productos que son imprescindibles para prevenir los contagios y controlar la pandemia.
Bueno, todo això, la ministra María Jesús Montero ens deia... Tenim un sonido com de màquina de cosir per baix, no?
O d'una moto, crec jo.
Ah, bueno, tot això
no,
és perquè
sé,
tenim els estudis oberts per la nova situació que estem vivint, aquesta nova normalitat, pues els estudis estan oberts, per això sentiran estos ruïdos de carrer. Mm. María Jesús Montero ens diu... que se traduirà en el preu, és dir, antes si mos costava 96 cèntims, ara mon costarà 70 i pico, aproximadament, cèntims, però això ho anuncien ahir. Avui ho traslladen. I el consumidor, quan acabarà fent beneficiant-se d'esta rebaixa?
Sí, però és que a part es té que aprovar en el Consell de Ministres i Ministres el dimarts que ve.
Sí, en este... Per, això a de més, no?
Sí, a més.
Té que ser un real decret, no? Que jo sé que ells volen fer-ho tot dins d'un marc legal, però jo el que pense és, ho ha anunciat, avui se comunica al Consell Interterritorial, dimarts aprova, i el consumidor quan acabarà pagant aquests diners que diuen que van a rebaixar? Perquè, clar, ara ens ho han dit, ¿vale? I, o sigui, ho està dit i tot el demés. Però, i les empreses que han fet acopio de mascaretes i han pagat el 21%, aquestes empreses què faran? Pedaran aquests diners? O, hasta que no s'acabi l'estoc, no rebaixaran?
Preguntes sense contestar, Susana.
Bueno, serà un enigma que tindrà que resoldre Iker Jiménez, no? Suposa que trauran un dia que diran a partir d'avui les mascaretes ixen a este preu, perquè a part n'hi haurà un preu establit que no podrà passar d'ixe preu?
Suposadament el preu ja estava, no, fixat en 93 cèntims.
Sí, però després fixaran ixe preu,
quan
de
marge, no?
Quan de marge es donaran a les empreses per a que puguen alliberar-se de tot l'estoc que tenien, perquè clar, si tu eres una empresa que veus que les mascaretes estan molt codiciades, no? Tu fas molt d'acopio de mascaretes, sí. Unes mascaretes que has comprat pagant un 21%. Uh-huh. Aixòs empresaris que van a dir-los?
Silenci, és perquè tot el món reflexione en sa casa la pregunta que ha fet, però jo és que a més crec que s'ha tardat moltíssim en prendre esta decisió, perquè portem des d'abril, des de maig, no? Va ser quan ja mos van imposar que teníem que dur les mascaretes a totes parts, no? I es veia com a la resta de països europeus es baixaven l'IVA i jo no m'explicava com a la resta sí que podien i nosaltres no. Ara ja sí.
Perquè ara és quan se parla en les televisions d'això.
D'això, no?
Si però te fixes, és que... esta última setmana pràcticament era un editorial dedicada a que baixar en l'IVA.
Pues jo crec
el IVA de les mascaretes.
De les mascaretes.
Perquè van a baixar l'IVA de les mascaretes, però el que encara no s'han dit és de quantes coses van a pujar mos l'IVA, no?
Clar. Si es baixa d'un lloc, es puja d'un altre.
Bueno, en este cas ha sigut perquè pues, n'hi havia molta gent implicada en que baixaren l'IVA i, clar, n'hi havia molts partits polítics alçant la veu i pressionant el govern de coalició perquè això se baixara. Quan, a més, si és un... se té que consumir-se de forma obligada, tindria que estar contemplat dins d'un marc de econòmic lògic per a este producte. Fa un momentet hem parlat de Carlos Fabra. Sabeu que estos dies està al juzgat, estan investigant sobre ell i demés. Pues han arribat a la Diputació. I la Diputació ha enviat un comunicat, farà, pues, no sé, mitjoneta, on es diu que la Diputació de Castelló encara no ha rebut cap requeriment de la justícia sobre la nova causa oberta contra l'expresident Carlos Fabra. Però, clar, ens diu això perquè fonts del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana han assenyalat que, entre altres resolucions, el jutge ha reclamat informació a la Diputació de Castelló sobre els anys en què va estar presidida per Carlos Fabra. Si bé els serveis jurídics de la institució provincial encara no han rebut el requeriment del jutge instructor. És dir, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ho fa públic. Fa públic que vol que li ha demanat a la Diputació que col·labore amb la justícia, i la Diputació té que traure un comunicat dient sí, però és que encara no hem rebut ningú requeriment. A voltes els comunicats dient que Diputació i la Generalitat ara estava més coordinada, però quasi que ha anat més ràpida la Generalitat que la DIP, en este cas que la Diputació. Diu la Diputació encara no els han demanat res. Altra cosa que també és llamativa, que també volia comentar amb vosaltres, és que ens arriba la nota de premsa de la Direcció General de la Guàrdia Civil, que ens parla de lo que ha passat en el mes d'octubre. Un mes d'octubre a uns 151 conductors han passat a disposició judicial.
Pots tornar a repetir la xifra? 161?
No, encara no han arribat, perquè han passat de més, però quasi
haurem
arribat.
Val.
151 conductors han passat a disposició judicial durant el passat mes d'octubre per delits contra la seguretat vial. En la província de Castelló s'ha actuat contra 6 conductors per no tindre el permís de conduir. 6 no tenen el carnet. No el tenen, 6 van sense carnet de conduir i 14 van ser detesos perquè anaven ben a gustet d'aigua en misteri, anaven hasta les tranques d'alcohol. I un per conducció temerària. Això en Castelló. És dir, 151, 6 anaven sense permís de conduir i 14 anaven baix els efectes de l'alcohol, i un per conducció temerària. Això va ser en Castelló. I en València, 33 no tenien el carnet de conduir i 33 anaven baix l'efecte de l'alcohol. És dir, 33 sense el carnet de conduir i 33 que anaven a gustito i posant a tot el món en perill. I portava, se li van detectar drogues en l'organisme, un d'ells, i 4 anaven per conducció, el van detindre per conducció temerària. Això així en la nostra comunitat, en el País Valencià. En València, 33 sense el permís de conduir, 33 per anar a baixar els efectes de l'alcohol, 1 a més alcohol i drogues, i 4 conducció temerària. I en Castelló, 6 sense el permís de conduir, 14 baix els efectes de l'alcohol i 1 per conducció temerària. Això és la nota de premsa que els ha passat la Direcció General de la Guàrdia Civil de la Comandància de Castelló. Vos ha paregut este repàs que hem fet del mes d'octubre de com tenim el cap dessonat?
Sí, la veritat és que a mi em segueix pareixent absolutament increïble que la gent pugui ser tan temerària al volant de no tindre el carnet i conduir igualment. No ho sé fins on arribarem. És que quan estaves comentant tot, no sé si vau conèixer la informació que vam donar de que vam multar fins amb 7 multes a un home en Navarra per set coses que duia mal al cotxe en aquest moment que el van parar. O sigui, en un control de la colèmia que no va, o sigui, va donar positiu, portava dos menors sense cinturó de seguretat, també crec que portava drogues, o sigui, ho va donar tot. O sigui, no sé què no li faltava donar en ese control, no? O sigui, no entenc com la gent pot fer aquestes coses, no?
Bueno, la notícia que saltava a nit i que a tot el món a la gent que li interessa la política i que segueix la política, Ciudadanos pega un colp a la taula i cessa a Sandra Julià. Aixina, de cop i sobte, en este cas no era Ciudadanos, era Cantó, i elegís un comitè afín a Cristina Fernández, a la vicealcaldessa de Benicàssim. Què ocorrís? Que nosaltres sabem que Ciutadans, així, en la província de Castelló, estava molt dividida, estava super dividida. Ens ha arribat de Ciudadanos una contestació, perquè li hem preguntat a la seva cap de premsa, Andrea, si podien parlar o bé en Domingo Vicent, que serà un dels que estarà en el càrrec, o bé en el seu cas en Cristina Fernández, que també era algú que ens podia dir algo sobre este tema, perquè serà ella sobre la que recaurà la major de les responsabilitats de Ciudadanos en esta casa, en la casa de Ciutadans. I a més, saben lo que passa? Anem a dir als oients, estan passant-me una nota on estan dient-me que tenim declaracions de Cristina Fernández de Ciudadanos, però a mi no m'agraden les declaracions. Jo he demanat parlar en Cristina Fernández perquè m'interessava parlar en ella, o bé en Cristina Fernández o en Domingo Vicent, que els dos tindran càrrec en este moment, però a mi la cap de premsa, i vaig a llegir-los a vostès perquè són els oients i se mereixen saber la veritat, em diu: perdona, no he pogut dir-te res abans, de moment s'ha decidit una altra volta, per allò que ens dona es deixa un poc com en allò de que ens ve de la mà de l'Altíssimo, s'ha decidit enviar declaracions de Cristina que acabeu de rebre tots en este moment. Avui sirem en això, i la setmana que ve, ja quan estiguen les aigües més calmades, quan ningú puga despotricar, quan en realitat els oients no s'enteren ben bé de lo que ha passat, entonces ja tindrem algú assentat. Però jo li recordaré a la persona de Ciutadans que vinga i que s'assente, que ens diga realment, o a veure si es podem traure, què és el que realment ha passat. Aquestes declaracions les tenim, anem a sentir-les i a veure què ens diu.
Bueno, antes que nada, quería agradecer la labor realizada por el comité anterior. Esto es un punto y seguido que encaramos con la máxima ilusión y teniendo como único objetivo el trabajo y más trabajo, para que cada vez más gente se una a un proyecto centrado y sensato como es el de Ciudadanos y que ahora tanta falta hace para España. Nos ponemos a disposición de todos los afiliados y de los simpatizantes para emprender esta nueva andadura y escuchar sus propuestas, sugerencias y quejas. Tanto Ernesto, Domingo como Benjamín, junto al resto de electos y afiliados, formamos un equipo inmejorable que estoy segura que será capaz de volver a ilusionar a los castellonenses.
Lo que els deia, declaracions de Cristina Fernández, quan ens envien un taller unes declaracions no ens donen possibilitat de poder-li fer més preguntes, per lo tant, això és el que ens han donat des de Ciudadanos de la província de Castelló, a veure si finalment si agarren el rumbo que ells diuen que volen agarrar i volen treballar per a Espanya. Ha estat ben carregada de notícies, no, Maria?
Sí, és que avui la veritat és que informativament ha sigut una jornada molt àmplia i crec que és d'interès màxim per als ciutadans que ho coneguen tot, no?
Algo que avui, així, si volen vindre i volen passejar per lo que és l'avenida, és l'avenida de la Murà, tindran la Fira del Llibre, no?
Sí, a partir d'aquesta vesprada, a les 6 de la vesprada, òbviament, estarà oberta la Fira del Llibre en l'avinguda de la Murà, no?
Tu repassaves, feia una estoneta, les escriptores que vindran i que demà estaran signant llibres, no?, així a Vila-real.
Bé, crec que aquesta vesprada ja es comencen, no?, que tindrem Alicia Jiménez Barlet, també tindrem demà a Espido Freire, el dissabte Maria Fragoso i també a Lola Nieva, i després el diumenge tindrem a Marcelo Díaz, que és un dels més coneguts de tots ells.
I tu, Maria, coneixes algun d'aquests escriptors? Doncs
pues, malauradament no m'he llegit cap llibre d'ells, però sí que els conec, òbviament, en l'àmbit literari.
Per això, quins ens aconsellaries? Quina lectura te pareix més...
Fixa't, pues, Marcelo Díaz vindrà a firmar, crec que és l'últim seu llibre, que és Humanos S.A. Per això el recomanem des d'ací.
Ben recomanada està. Víctor, tu te pegaràs un passeget per la Fira del Llibre?
Passejarem per la Fira.
Mira, demà tu i jo de la maneta anirem a passejar. Bueno, i se riu, per què se riu?
Bueno, és perquè li has dit de la maneta.
Oye, per què, com... per què vos rieu per dir de la maneta? Home, tu i jo anirem a passejar?
Ja, perquè és que mos he imaginat els dos agarrats de la maneta i claro...
Oye, pues ben bonico.
He vist aquesta visió i dic, oye, sí, com aquella de l'ala... No, però és genial, que te diga una companyera això i que tu puguis dir, ostres, pues que bé, no? Estarà molt bé que si passegeu per allí, i jo estic fent el programa en directe i decidiu passejar per allí, que en feu alguna entrada en alguna escriptora, estaria bé, no?
Sí, estaria d'allò més bé, magnífic.
Víctor Rubio, quan torna a jugar al Villarreal?
El dissabte de la setmana que ve.
Uf, no este dissabte.
No, este dissabte no.
El pròxim dissabte.
El pròxim.
I com estarà vostè sense futbol durant tot aquest temps?
Bueno, estan jugant les seleccions.
Es conforma.
Però sense que a un li jugui el seu equip, quan a un no li juga el seu equip de primera divisió, com allò de que vol seguir algú, quan no està al Villarreal... Qui te toca el cor?
Bueno, és que, clar, quan no juga el Villarreal, sempre juga la selecció, normalment. Entonces yeah. Acabes mirant els partits de la teua selecció.
Vale, entonces està ben ocupat. Maria, m'has dit que, bueno, ja s'ha acabat la sèrie de Pàtria, ja han vist tots els capítols. Jo vaig llegir el llibre.
Jo és que vaig decidir que ficarem tots els capítols i veure'ls tots d'una tacada. No l'he anat veient dia darrer dia perquè no m'avellia. Vull veure'ls tots d'una volta.
Tu has llegit el llibre.
Jo sí.
I ara veuràs la pel·lícula i em diràs si el llibre i la pel·lícula s'assemblen.
Sí, jo la veritat t'he de dir ja que he escoltat ja comentaris de gent coneguda meua que també ha llegit el llibre i diu que és la primera volta que veu algo audiovisual d'un llibre i que li agrada tant com l'exemplar literari, he de dir.
Pues, quan llitges un llibre i veus una pel·lícula, te quedes prou despagada.
Sí, per això t'he dit que jo te juzgaré bé. Jo, per exemple, la meva experiència en la trilogia del Baztán de Dolores Redondo que s'ha portat a Netflix, estan totes les pel·lícules i les volem veure, pa mi... L'essència del llibre, que és la mitologia de Navarra, es perd totalment en la pel·lícula. El thriller és molt bo perquè és un thriller molt bo i la història és molt bona, però tot lo demés no.
Víctor, tu sí que les has vistes ja totes.
Jo he vist tots els capítols, però jo no he llegit el llibre.
Val. I no desvelles el final, per si no facis ningú spoiler, es diu spoiler,
és sí, que correctament, com ara spoiler, se posen, és que
fíjat, fa un moment diu Maria un thriller. Tercer thriller, i jo digo que clar, aquestes paraules que tan què t'ha paregut el final? No me digues quin final és, però què t'ha paregut el final?
Increïble.
Mos quedem en això. Jo suposo que Maria, quan el diga, quan ho veja, ens farà la seva reflexió. No sé, igual algun oient, si vol dir-me, si vol enviar-nos algun missatge de lo que li ha aparegut el final de Pàtria.
Sí,
de
a Pàtria. Més, hi ha que dir que Pàtria ha eixit a la mateixa volta que un documental que es diu El desafío de ETA, que també està en Prime Video, i que també està molt ben reconegut i és més, he escoltat a gent experta dient que hauria ser un documental que es tindria que veure en totes les classes a nivell estatal, nacional, en totes les classes per conèixer perfectament l'història d'ETA. O sigui que també els convidem a que ho vegin. És un poquet com la Guàrdia Civil va lluitar contra la banda terrorista.
Pues els deixem en en este momento anem a parlar en Carlos Laguna, no, María?
Correcte.
Bueno, pues els deixem en esta entrevista en Carlos Laguna.
Estàs a la 92.2 FM.
Més que Bous, empresa de artesanía taurina y ecuestre, pone a su disposición todos nuestros productos y novedades en mesquebous.com. Y todos los pedidos que se realicen la última semana de noviembre te los servimos con portes gratuitos en menos de 48 horas. Haz tu pedido en mesquebous.com o llamando al 669-70-2251. Celebra de una manera diferente la Feria de Santa Catalina en mesquebous.com.
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Óptica Villarreal. Doctor Font 17. Óptica Varilux especialista.
Las cuatro. Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar.
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Descubre la mejor forma de moverte por tu ciudad en Con Dos Pistones. Las dos ruedas de tu moto te llevarán rápida y cómodamente donde quieras. Ven a ver y probar toda la gama Yamaha a Con Dos Pistones. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán, Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán, Enfeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa. I
had it in my head. Descubre en Canem la nueva temporada de otoño-invierno con marcas como Vero Moda, Tifosi, Compañía Fantástica. Todo lo que estás buscando en moda hombre y mujer, desde la talla XS hasta la XXL. Vístete en Canem, en Nules y Villarreal o en la tienda online www.canem.shop.
Caixa Rural Villarreal fica a disposició dels seus socis i clients 14 caixers 24 hores al dia durant els 7 dies de la setmana. A més, informa que el nou horari d'atenció a les oficines per a operacions d'efectiu és de 8:30 a 11.
Showed me nothing at all. It's coming down on me. Water like misery. It's coming down on me. I'm ready, rain on me. Drop, but at least I'm alive. Rain on me, rain, rain, rain on me, rain, rain. Drop, but at least I'm alive.
Y hoy hablamos de actualidad política y autonómica con el diputado autonómico del Partido Socialista, Carlos Laguna. Buenos días.
Buenos días, María.
Diputado, ayer nos informaron, ¿no?, desde el Consell que se amplía ese cierre perimetral, ¿no?, de la Comunidad Valenciana hasta el 20 de noviembre. Esto significa que tendremos nuevas restricciones a la movilidad, no se podrá entrar ni salir, dijéramos, de nuestra comunidad autónoma si no es por causa justificada, ¿no?
Efectivamente, bueno, yo creo que cuando se toma o se adopta una decisión política de este calado es siempre basándose en las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Mm. En este sentido, hemos oído que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha procedido a aumentar, digamos, ese cierre perimetral, pero sin duda es para intentar seguir preservándonos de aquellas posibilidades que puedan haber de que el virus se pueda trasladar de otras comunidades autónomas hacia la nuestra, hacia la Comunidad Valenciana. Sí. Hay que recordar que afortunadamente, la Comunidad Valenciana, pues somos la segunda comunidad de todo el país, de todo el Estado, con menor incidencia acumulada. Sí. Solamente, digamos, está Canarias por delante de nosotros. Pero eso no significa para nada que podamos bajar la guardia, sino todo lo contrario, porque a pesar de eso han aumentado las infecciones también durante esta segunda ola. Y tenemos que tener todas las medidas para mantener a rayas al virus y que la presión hospitalaria, sobre todo en UCI, que no aumente. Entonces yo creo que en ese sentido, bueno, pues una vez más, conjugando intereses económicos con intereses sanitarios, sabiendo que la salud está por encima de todo, creo que es una buena medida o una medida preventiva.
Sí, sobre todo por la situación tan grave, ¿no? Porque en las últimas semanas estamos viendo eso, como el número de contagios va aumentando cada vez más y es un poco para frenarlo, ¿no? También nos preocupa un poco de nuevo el tema de las residencias, ¿no? Antes de empezar a hacer esta entrevista, usted y yo estábamos hablando de que ayer la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, estuvo hablando, ¿no?, de irnos hacia un nuevo modelo de residencia, ¿no?
Yo creo, vamos, ayer compareció en la Comisión de Políticas Sociales y Empleo de las Cortes Valencianas, hizo una comparecencia precisamente para hablar de este tema. Y bueno, sinceramente yo creo que tenemos que buscar un nuevo modelo residencial, mucho más humano de lo que hay en estos momentos, menos mercantilista. Y cuidado con esto, no quiero para nada en absoluto meter a todas las residencias en el mismo saco, porque sería absolutamente injusto, porque hay residencias que bueno, que han estado también luchando contra la COVID, que dan un trato exquisito a lo que son sus residentes, personas de tercera edad. Pero vemos que lamentablemente, bueno, ahora mismo hay 350.000 personas en 5.500 residencias de toda España. Y que en muchos casos los criterios son absolutamente mercantilistas. Y que la ratio entre trabajadores y usuarios que están en esas residencias hay que cambiarlas ya, porque son centros en los que no se puede pensar en algunos casos única y exclusivamente en lo que pueda ser el beneficio económico. Yo creo que tenemos que empezar a trabajarlo. Llevo mucho tiempo diciéndolo, ahí se pueden encontrar en mis artículos, en mis escritos, que ese modelo de residencia tiene que ser más abierto, tiene que ser más humano, pero que hay que implicarse también las familias. Hay gente de tercera edad que puede estar en su casa muchísimo más tiempo de lo que está. También podríamos ver cómo se han hecho fórmulas en otras comunidades de viviendas colaborativas, donde a lo mejor un bloque de 60-70 viviendas están ocupados pues por personas mayores que tienen todos los servicios en esos mismos bloques, como pueden ser desde lavandería, de servicio de ATS, de fisioterapeutas, donde tienen a lo mejor al lado unos huertos, etcétera. Y luego lo que sí que hay que potenciar es la actividad social. Hay que intentar desde la transversalidad de lo social y lo sanitario mejorar el envejecimiento de las personas de tercera edad, vuelvo a repetir, para que el último paso que tengan que dar sea el entrar en una residencia. Mire, el otro día, bueno, ayer, perdón, ponía la la consellera un ejemplo que nos lo dice todo, ¿no? En ese modelo Blasco-Cotino, donde se le da la concesión de una residencia a una empresa, a una multinacional, aquí en la Comunidad Valenciana, por 45 años. Por 45 años, eso lo dice todo. No se pueden hacer ese tipo de contratos, porque de alguna manera cuando alguien empieza a fallar hay que intentar echarlo luego. Lo lógico es que los contratos pues sean de 10 años, pero no de 45 años.
Diputado, en nuestra conversación haremos un pequeño paréntesis, ya que hemos mencionado a la vicepresidenta del Consejo, a Mónica Oltra, ¿no? Y claro, nos gustaría preguntarle un poco cómo están las relaciones entre el PSPB y Compromís, porque hemos visto que en las últimas semanas las discrepancias han ido en aumento por culpa de los estos errores técnicos que han habido en los presupuestos del 2021, ¿no? Y además ahora Izquierda Unida y una vice, o sea, una diputada también que es de Izquierda Unida y de Unidas Podemos, se ha pronunciado a favor, dijéramos, de Mónica Oltra, ¿no? Y han pedido un poquito que el PSPB pues les tenga más presentes, ¿no? Que los tengan más en cuenta. ¿Cómo se toman desde el Partido Socialista estas declaraciones, estas discrepancias en medio de toda esta segunda ola del virus?
Yo no llegaría a hablar tampoco de discrepancias en toda la extensión del término. Sí que hay a veces colisión de intereses cuando hay unos presupuestos. Los presupuestos son la herramienta más importante que tiene un gobierno para, valga la redundancia, para gobernar, ¿no? Y lo estamos viendo también ahora mismo pues en el plano estatal. Mire, son los presupuestos más expansivos de toda la historia de la democracia de nuestra autonomía. Más de 25.000 millones de euros. Y ahora mismo la Consellería de Igualdad y Políticas Sociales tiene 1.965 millones. Quiere decirse eso que desde el año 2015 han sido los mejores presupuestos destinados a servicios sociales, destinados al rescate de la gente, destinados a los más vulnerables. Solamente quiero hacer una referencia. En 2015, el último presupuesto que dejó el Partido Popular destinado a servicios sociales eran 800 millones de euros, más de 1.100 millones de euros en 4 años y medio han conformado, digamos, lo que es ese presupuesto de para políticas de igualdad y servicios sociales. Bueno, ahí había un problema, un desajuste técnico. 21 millones estamos hablando frente a los 1.965 millones. Es una cantidad absolutamente ínfima. Que el conseller de Hacienda, Vicent Soler, ya le garantizó que el año que viene iban a ir a engrosar esa partida que tiene ahora mismo de 1.965 millones. Que surjan a veces también algunas discrepancias, es lógico, es que somos un partido de, perdón, somos un gobierno de coalición, cosa que no había ocurrido nunca en la historia tampoco democrática, ni de este país, como es el gobierno de Pedro Sánchez, un gobierno de coalición, que nos teníamos que acostumbrar, como ha ocurrido en todos los países europeos, y un gobierno de coalición en la Comunidad Valenciana, donde lógicamente los mensajes a veces pues difieren unos de otros. Pero al final, lo importante, lo interesante, son esos más de 25.000 millones de euros en este presupuesto expansivo para el año 2021, donde se redoblan también las políticas de empleo, las políticas de formación, porque es algo que nos preocupa muchísimo, muchísimo. Es el empleo, sobre todo el empleo de los jóvenes, donde tenemos que cambiar radicalmente y vamos a luchar por mejorar esas condiciones.
Sí, usted me decía también al principio de nuestra conversación que bueno que el gobierno central destinará 7.400 millones, ¿no?, a esa formación y políticas de empleo que en este momento pues irán también, ¿no?, a la situación de crisis económica que estamos viviendo y que afecta a tanta gente y que, por desgracia, volverá a afectar de manera pronunciada a nuestros jóvenes, ¿no?
Sí, sí, sí. Los jóvenes, lamentablemente, se han visto atrapados entre dos crisis, la de 2008, la financiera, y esta, por culpa de la COVID o crisis sanitaria. La gran diferencia precisamente entre un gobierno y otro al gestionar estas dos crisis es que aquella crisis se cargó sobre las espaldas de los más vulnerables y en esta crisis actual este gobierno lo que quiere es recuperar a los más vulnerables. Y entre los más vulnerables precisamente está nuestra juventud, con unos contratos de miseria, con una precariedad laboral alucinante. Por eso, entre otras cosas, hemos pedido también que la inspección de trabajo, valga la redundancia, dedique más tiempo a su trabajo y a detectar esas condiciones miserables en las que muchas veces se encuentran nuestros jóvenes. En este sentido, destinar 7.400 millones que aumentan la partida para formación y políticas activas de empleo en 2.500 millones y desde la perspectiva de que va a haber un seguimiento y una coordinación entre el Estado central y lo que son las autonomías, yo creo que es una buena noticia para todos, para intentar recuperar, vuelvo a repetir, a nuestra juventud para que tenga al menos un trabajo digno. Que muchas veces también son políticas transversales. ¿Por qué? Porque también habrá que trabajar el tema de la vivienda para que nuestros jóvenes tengan acceso a una vivienda, bien sea de alquiler, bien sea de compra. Todo eso hay que intentar, cocerlo en la misma cazuela, por eso hablo de políticas transversales, para que nuestros jóvenes puedan tener un proyecto de vida como hemos tenido los demás.
Pues eso esperamos. Diputado autonómico del PSPB, Carlos Laguna, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y haber comentado toda la actualidad política nacional y autonómica.
Muchas gracias a vosotros una vez más.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Els dies 29 d'octubre i 5 i 10 de novembre, les pimes valencianes tenen la cita digital que impulsarà la seua internacionalització. El 5è Congrés Go Global Edició Virtual, organitzat per les Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana i Base Internacional i ISEX Espanya. 3 dies, 3 fòrums amb els continguts més inspiradors i d'avantguarda. Intel·ligència de mercats, sostenibilitat i digitalització. Inscriu-te gratuïtament en www.congresogoglobal.com.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
Encara no coneixes els programes d'emprenedoria i habilitació professional de l'àrea de promoció econòmica de la Diputació de Castelló? Si vols seguir formant-te, emprendre o consolidar la teua empresa, posa't en contacte amb els nostres CEDES o consulta la nostra web peeconomica.dipcas.es/va/Diputació de Castelló.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Realizar tus gestiones bancarias de forma online sin tener que desplazarte y desde cualquiera de tus dispositivos. En Grupo Cooperativo Cajamar es posible. Y mucho más con nuestra banca electrónica. Conoce todas sus opciones y date de alta de forma gratuita en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Ahora a tu lado más que nunca.
En Grúas Tomás nos cargamos de energía. Os presentamos las primeras grúas eléctricas de España, silenciosas, sin humos y comprometidas con el medio ambiente. Grúas Tomás, seguridad, innovación a vuestro servicio. Llámanos, seguro que ganamos todos, al 964-520654. Grúas Tomás, carretera Honda Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
I ara anem a parlar amb Carles Peris. Ell és secretari general de la Unió de Llauraors i, a més, responsable del sector de cítrics. Bon dia, Carles.
Bon dia.
Mire, ahir van tindre una reunió de les que van eixir amb un to prou satisfets, no?
Sí, la veritat és que vam eixir satisfets, no? Feia falta que aplegaren mesures noves i al final una injecció de econòmica, també de cara al sector, no?
Uh-huh. Vostès se van reunir ahir en realment les persones que en este moment tenen que prendre aquesta decisió contra esta malograda problema que tenen en este moment el sector citrícola, que és el cotonet, i que sí que per lo vist estan ja per la llavor de donar una solució. Ens conta a quin acord han arribat?
Sí, la veritat, nosaltres estem aplegats a un acord dins de la Conselleria d'Agricultura, pues, en la Direcció General, no?, d'Agricultura, que és l'encarregada i la que té les competències dins de sanitat vegetal, i per lo tant sí que han decidit en estos moments, després de que la Unió en abril ja ho demanara, pues, han decidit ja finalment implementar almenys sobre una superfície de cultiu de cítrics de més de 10.000 hectàrees pues trampes de feromones, ¿no? Que al final lo que nos permitirá es baixar la població del cotonet de Sud-àfrica.
I mire, per al que diu que són, ens donen per a 10.000 hectàrees, però cal recordar que en tenim vora 70.000, què li diu, què li contestaria a vostè?
Bueno, la veritat és que al final els focos importants de cotonet de Sud-àfrica, sobretot estan en el camp de Morvedre i en la plana baixa, uh-huh. I al final tenim diverses zones ja en prospecció, fetes en prospecció, que la incidència de la plaga és molt alta i, per lo tant, els tècnics pues, al final recomanaran, no?, on té que anar aquesta primera fase, no?, d'instal·lació de trampes, però és molt important és començar per algun lloc. I jo penso que és el missatge que tenim que donar, no?, que al final anem a començar, sobretot en les zones més afectades, pues instal·lar una trampa que el que va fer és baixar la població i al final també de cara al futur, pues, si aquestes trampes que estem veient que estan tenint una efectivitat baixant la població entre un 15 i un 20%, pues, a mesura de que l'empresa que les fabrica tinga més capacitat de fabricar trampes, que al final de l'any poden estar sobre unes 30.000 hectàrees, se poden anar instal·lant durant tot l'any, no? Perquè en zones que potser la incidència no és tan alta, però entonces pues, ahir ja començarem a baixar aquesta població de forma prèvia i tindrem menys dificultats per a controlar la plaga com fins ara, no? Perquè tots sabem de sobra que el cotó de Sud-àfrica en aquests moments no podem controlar-lo ni en productes químics autoritzats, ni per la lluita biològica, no? Pel paràsit que estan fent-se soltes, pues no són irrisòries encara, i les trampes l'únic que fan és baixar la població, però bueno, és molt positiu que al final tinguem algo sobre el terreny del primer trimestre, que seran aquestes trampes, que ja ens baixaran la població i ja comencem a caminar de cara a una solució futura.
Però el que fa la gent o els responsables que estaven reunits en aquest moment en què s'accepta això i que se fan un compromís per a la compra d'aquestes trampes, vostè pot recordar qui eren les persones que estaven allí reunides?
Sí, nosaltres ens vam reunir el responsable de cítric de la Unió de Obradors, que és José Francisco, estava jo com a secretari general i estava el director general d'Agricultura, que és Roger Llanes, i el cap de Sanitat Vegetal, que és
Vicent Dalmau.
Dalmau, que és el cap de Sanitat Vegetal. Per tant, són els grans especialistes, no?, que n'hi ha en aquests moments en la lluita i en la sanitat vegetal de la citricultura valenciana, i és molt important que s'hagi fet aquest moviment. Nosaltres ho veiem amb molt bons ulls, de que al final l'administració se doni compte que té que actuar, no?, i que té que executar aquestes propostes que demanava el sector per a intentar anar combatint el cotonet, perquè al final aquesta estratègia de moment tindrà que ser una estratègia biològica però també química. I ahí és on ve un poc la problemàtica, no?, de cara a la pròxima campanya, que realment encara no tenim una solució clara, perquè això simplement és començar a recórrer un camí per a baixar poblacions, però no va ser una solució de cara al sector citrícola per a erradicar la plaga, no? Anem a seguir tenint problemes greus la pròxima campanya.
Mire, jo li preguntava a vostè qui hi havia reunit, perquè ells, que són els responsables i són els que poden decidir aquesta compra, perquè en principi serà una compra pública, és aixina? La compra serà pública?
Sí, i el que fan ells van a utilitzar el mateix sistema que s'està fent ja en altres plagues, com és la mosca de la fruta, que és també a base de trampeos. Ahí se trauen un concurs i les empreses se presenten, i el que queda el concurs públic, pues, es comença a executar, diguem, el projecte, no? El projecte d'acció, no? que s'ha predeterminat. Al final tenim un sistema que és molt bo, que és a través de cooperatives i saps on apleguen aquestes trampes i les reparteixen els llauradors, per tant la connexió és molt fàcil, i després tenim el trampeo massiu que pot implantar l'empresa que se quedarà al concurs, això, pues, en altres zones que n'hi hagi una prospecció feta per el servei de sanitat vegetal i que sigui molt alt, i que potser aquest camp no estigui en un assat o en una cooperativa, pues, implanten ells el sistema de feromona. Entonces això és molt important, i també és molt important perquè al final el llaurador se va estalviar uns diners molt importants, perquè no tindrà que comprar la feromona al 100% el llaurador. Per tant, això és molt positiu. Després n'hi ha un altre aspecte molt positiu també, que és que s'ha demanat que a través de les cooperatives o SACs també entren el possible cost que ocasione el ficar trampes a través dels fons operatius, que són fons d'inversió, fons econòmics que venen des d'Europa. Per tant, estem parlant d'una reducció molt important del cost per al llaurador d'implantar aquest sistema de trampes de feromones.
Per lo que fa a este cost que tindrà que assumir el llaurador, estem parlant de que vostè sabe els números, lo que li costaria al llaurador si no tinguera ningun tipus d'ajuda, a lo que li costarà al llaurador després del moviment que s'ha fet en els coordinadors i en el en les persones que tenen que decidir davant d'esta compra?
Sí, en guany, per exemple, les primeres trampes en camps que s'han fet estaven a 1,10 € cada trampa que va una per arbre, que al final ven a ser uns 40-50 € per fanicà, uns 450 € per hectàrea. En estos moments, gràcies a este sistema, la gran majoria de llauradors es costarà la meitat de l'import. O sigui, perquè en estos moments els sistemes que estem gastant, si finalment, i és el mateix sistema que en la mosca de la fruta, nosaltres pues, estem pagant una xicoteta part d'aquest sistema, no? de trampeo en la ceratitis. L'administració està picant 8 milions d'euros en tot el programa de la ceratitis capitata, que és la mosca de la fruta, i ara anem a iniciar pues, tot este treball, no? De les trampes en feromones, però on s'instal·laran aquestes 10.000 hectàrees, el llaurador que les posarà estarà parlant de la meitat o hasta inclús menys de lo que li costaria comprar-les directament a l'empresa que ha tret aquestes trampes de feromona. Per tant, nosaltres estem molt, molt contents de que al final dins de la inversió de sanitat vegetal se destine una part de diners a esta lluita.
Vostè està parlant que si antes una trampa costava 1,10 € ara se pot adquirir per 55 cèntims, no?
Sí, li costarà com a molt, 40 o 50 cèntims li costarà com a molt ixa trampa. I hasta inclús, a lo millor, si se pot aplegar, el sistema de trampeo és gratuït a través de les cooperatives, les SAC, o i l'empresa que farà que penjarà les trampes en aquelles zones on s'ha fet una prospecció tècnica i recomanen per l'alt número de població pues, instal·lar-les. Però és molt positiu, la veritat, poder es començar a caminar. No? Jo ho veig més com un inici de començar a caminar front a la lluita del cotoner de Sud-àfrica. I després això té un avantatge també, que és un sistema que baixa població i que sabem que no va afectar en cap cas a l'Anagyrus aberiae, que és el paràsit que està combatint ja també el cotoner de Sud-àfrica. El que passa és que n'hi ha soltes molt limitades, però és molt important també no afectar, no, al paràsit en aquests moments, i en aquest sistema sabem que no anem a afectar-li.
Entonces, per a resumir un poc el que hem estat parlant vostè i jo, en principi se parla de que la Direcció General d'Agricultura se farà càrrec de 10.000 hectàrees on estiguin aquelles zones més afectades, no? Això correrà a càrrec de l'administració i després en un conveni en l'empresa, en la compra pública, se podrà adquirir el producte inclús al 50% o un poquet menys, no?
No, en principi lo que és, perquè quede clar, lo que són en la superfície les 10.000 hectàrees és on o bé serà parcialment més barat, o sigui, a 50% els costs per mig les cooperatives o les SAC, o si un vol comprar el producte a l'empresa perquè al millor n'hi ha disponibilitat de més trampes, al millor no està en una cooperativa, no està en una SAC o no està en aquesta zona de prospecció on estem diguen que s'ha d'instal·lar perquè n'hi ha una població alta, i se podrà aplegar a comprar les trampes de feromones, però al cost de mercat, diguem. Perquè no se pot aplegar a tota la superfície útil, citrícola. Per tant, pot haver una disposició de trampes per mig de l'empresa que comercialitzarà, però això serà el preu de mercat que ja estipularà, i l'únic que tindrem diguem, aquests avantatges del trampeo massiu serà sobre aquestes 10.000 hectàrees de superfície. Això no vol dir que se tinga capacitat de fabricar més trampes per a més hectàrees, però aquestes ja no entrarien dins del projecte de conselleria, no? Perquè els recursos són limitats i aplegaran i s'han compromès a ficar aquestes 10.000 hectàrees en trampes de feromones.
En principi s'han arribat a les 10.000 hectàrees on tindran aquesta reducció de cost.
Exacte.
L'empresa que fa aquest producte és una empresa valenciana, no?
Sí, és una empresa valenciana que està en la població de Carlet, i bueno, també és important que al final pues, empreses valencianes pues siguen a la última, ¿no? En esta lluita biológica, y que pueda facilitar, ¿no?, a combatre una plaga com la del Cotonet, que està tenint un impacte negatiu econòmic tan gran.
Vostè té referència si aquesta empresa que està en Carlet ha tingut encàrrecs per a fora de la Comunitat Valenciana?
No tenim constància, i de fet ho dubte molt, perquè si hi ha pràcticament tota la capacitat de producció que té aquesta empresa, pràcticament se n'anirà el primer trimestre destinada a aquestes 10.000 hectàrees, l'empresa no dona possibilitats de cobrir més de 30.000 hectàrees durant 2021. Uh-huh. Entonces és pràcticament impossible que tinga, el desconec, però és pràcticament impossible que tinga demanda per a cobrir altres citricultures, que a lo millor tampoc tenen per què tindre el cotoner de Sud-àfrica altres citricultures, però més o menys l'horquilla en 2021 de fabricació, que mos diu l'empresa que té, era entre 10.000 hectàrees i 30.000 hectàrees. Clar, a nosaltres ha sigut molt important tindre aquestes 10.000 hectàrees en el primer trimestre, perquè és el primer trimestre és quan, diguem, fa l'afecció, que és el cotonet, que és en la floració, i per tant, per a baixar la població, el que hem que fer és instal·lar-la en aquests primers 3 mesos per a capturar els mascles que fan els primers vols per a fecundar les femelles, perquè és una trampa d'atracció i mort de mascles, i baixem la població en aquest sistema. Per tant, això sí que té que ser l'administració molt àgil i implantar el sistema com a molt hasta el mes d'abril, hasta el mitjan del mes d'abril. Després se poden ficar trampes, continuar ficant trampes, però ja seria una acció de baixar la població que faria feina de cara a la pròxima campanya següent.
La instal·lació d'aquestes trampes en quin període seria?
La instal·lació de les trampes haurien de fer com a molt tardar fins al 15 d'abril, per a que siguin realment efectives per a capturar mascles que fan el primer vol i ja es comencen a fecundar femelles i a fer créixer, no?, la població en aquests primers 3-4 mesos de l'any, que és quan realment el cotonet mos fa el mal, perquè mos afecta al fruit quan està en la floració. Per això és importantíssim instal·lar-ho en molta agilitat, quan antes millor, perquè tot el que siga instal·lar-les després d'abril és el que hem dit, ja seria una feina de baixar població, però de cara al 2022, no?, a la campanya de floració de 2022 de la nostra citricultura. No tindríem un benefici, no?, diguem, per a aquesta pròxima campanya, que és on tenim realment les dificultats, perquè de moment no tenim ningú producte autoritzat que siga realment eficient per a combatir la plaga, encara que nosaltres ja estem treballant també en que estudia l'administració l'efectivitat d'alguns productes que estan autoritzats en cítrics que poguessin ser efectius per a combatir la plaga. O sigui, que això és un moviment constant d'anar fent peticions per a, mentre no tinguem aquesta autorització excepcional, que serà molt difícil que ens la donin, del mateix grup glifos, doncs almenys anar donant solucions als nostres agricultors.
Carles, vostè personalment confia en que aquest acord sí se portarà a terme?
Sí, aquest acord nosaltres des de la Unió confiem totalment que sí que se portarà a terme, perquè enguany els pressupostos dirigits a sanitat vegetal i animal han crescut en 6 milions d'euros, en 6 milions d'euros més que l'any anterior, i part d'aquests diners van a destinar-se a aquest trampeo massiu de les 10.000 hectàrees. Per tant, és algo que està consolidat, no és un anunci per dir algo, sinó que és un anunci que té el respaldo pressupostari darrere, i per això nosaltres ens alegrem de al final haver pogut coordinar algo que demanàvem des del mes d'abril junt amb l'administració, i que al final es comencem a caminar, no?, un poquet, perquè les administracions pues, fins ara han sigut poc àgils, no?, en tot això, i n'hi ha que seguir, no?, pressionant-los per a que al final es comencin a donar alguna solució al sector citrícola, perquè si no els impactes negatius són molt alts.
Carles Peri, secretari de la Unió de Llauradors, moltes gràcies per haver entrat i haver-nos explicat aquest acord que van signar ahir, dia 11.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
I want your love, I want your revenge. You Estás a la 92.2 FM.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Citricultor, controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, el último acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia. Respetuosos con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Ara més que mai, dona suport al comerç de proximitat. Compra en les xicotetes tendes del teu barri i beneficia't dels seus avantatges. La confiança en el tracte, la personalització i els productes de millor qualitat de la terra. Aposta pel comerç de tota la vida i ampli el teu municipi d'activitat. Reactivem Castelló. Diputació de Castelló.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
It doesn't matter if you love him. Or capital H-I-M, A-M, 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 A-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby.
My mama told me when I was young, we're all on superstars. She pulled my hair, pulled my lip.
I ara tenim també així en nosaltres a un altre Carlos. En este cas és Carlos Gil i ell és regidor del Partit Popular de Villarreal. Bon dia, Carlos.
Bon dia.
Vostè avui ha fet una roda de premsa i quan ha arribat m'ha dit que ha fet la roda de premsa per a demanar al govern un pla per als autònoms.
Sí, a veure, en ple debat dels pressupostos, pues, en greu convenient que pues, de, en la que està caent i lo que estan patint els autònoms, no sols de Villarreal, sinó evidentment és de tota Espanya, pues el fet, i que també va ser una proposta que des de Madrid el nostre president, Pablo Casado, pues, va també pues, un poc proposar el fer un pla d'ajuda als autònoms aprofitant uns 2.400 milions d'euros que s'estima que pot ser, que poguera ser l'estalvi que poguera haver en tot i ser sobrecost que en els pressupostos s'ha ficat de manifest que n'hi ha en tots aquests ministeris que cal recordar que n'hi ha 9 més que en la legislatura anterior, i a més que la despesa en assessors i la pujada de sou que s'ha fet el govern augmenta un 75% respecte als últims pressupostos. Entonces, pensem que no és moment d'això i que és moment d'aquests diners destinar-los sobretot a un pla d'autònoms, perquè els autònoms, sense anar més lluny, el mes passat es van pujar la quota.
Sí, mire, Carlos, però tot això la gent ho entendrà millor si vostè em diu quina professió té.
La meua? Jo sóc economista i tinc una assessoria que retén des de fa ara 20 anys, I clar, estem vivint dia a dia aquest problema dels autònoms.
Clar, perquè vostè, que sap ben bé el que els costa pagar cada mes, que estan ells, i viu els drames, perquè podem dir que estan en un drama, no?
Sí, en molts casos sí. En molts casos.
I és real, ese drama.
Sí, sí, per supost que és real. O sigui, a veure, quan arriben les declaracions trimestrals, tots els trimestres n'hi ha gent que pues, per diversos motius pues, té més dificultats que menys pues, per a poder atendre i pues, tenen que demanar aplaçaments i totes aquestes coses.
Li diria això perquè, clar, vostè, en més raó, a lo millor que un altre dels regidors que estan en el seu equip, pot parlar d'estos drames, com per exemple que tinguin que aplaçar el trimestre i que si no arriben als plaços, directament el que els cobren és el total.
Sí,
con lo qual es deixen sense poder treballar.
Exacte.
Uns impostos que són per a pagar i a pujar de sous, que vostè dia, no?
Exactament, exactament. El tema dels impostos, al final, qui crea empleo, qui crea riquesa, qui fa que tot això avance i que tots puguem pagar impostos, al final és el xicotet i mitjà empresari en Espanya, és així. Entonces, clar, si a estos és als que no els facilitem que puguin eixir d'una situació complicada com la que ni tenim ara, o sea, es queda sin no res, lo que no quedarà és gent a qui cobrar impostos.
Perquè, a més, lo que parlem de mitjana, de xicoteta empresa, té uns problemes d'horaris i les restriccions enseguida van acabar d'elles. Perquè, clar, si parlem de gran superfície, de gran empreses, estes tenen oberts en moments de confinament, en el que tenen que tacar totes aquestes empreses menudes, ells tenen obert i la gent pot anar a aquestes grans superfícies.
Sí, 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 no és. Sí, en la desescalada se van donar aquestes situacions de grans superfícies que podien obrir en un format reduït però podien estar donant aquest servei i moltes vegades el xicot de comerç tenia més dificultats per a poder tindre obert complint la normativa que n'hi havia en cada moment. Per això pensem que és un bon moment per ajudar-los. O sea,
clar, i en este pla que demana, que demana vostè, sabent tot el que sap, perquè clar, qui millor que vostè sap que és un drama cada final de mes, ja només per pagar la seguretat social.
Sí.
Què demanen per als autònoms?
A veure, bàsicament la problemàtica que tenen els autònoms ve per dos vies. Una és el pagament dels impostos trimestrals, l'IVA, etc. I després la cotització a la Seguretat Social. Entonces, això són els dos pilars. Entonces, entre altres coses, el que estem demanant és si un no té ingressos o un no té o té que estar tancat perquè la normativa sanitària li impedís tindre obert, el que demanem és que per aquest període que no pague impostos i que no pague Seguretat Social. És lògic.
Clar, però si vostè ho veu lògic i jo ho veu lògic, per què una persona que no està treballant, ojo, i una persona que a lo millor té al càrrec 13 persones, 10 persones, 5 persones, no, això no se materialitza, és dir, què és el que està passant?
A veure, això un poc va en la filosofia o el que cada un creu o deu d'aplicar quan està en el govern. Val? Entonces, evidentment, els governs d'esquerres bàsicament sempre han apostat per una major despesa i això comporta un increment d'impostos i és el que estem veient i de fet n'hi ha països d'Europa que inclús tenint aquesta creència veuen que en aquesta situació el que tenen que fer és baixar els impostos, així no, així seguim pujant-los.
El que ens diu este govern és que ell el que vol és pujar els impostos a les grans fortunes i a les grans multinacionals.
Mira,
ahí és el que m'agradaria a vostè que ens aclarirà este tema.
Mira, la ministra d'Hisenda l'altre dia va dir que anava a pujar hasta 10 impostos. Són impost de societats, impost de la renta, IVA, el dièsel, patrimoni, primes de seguros, transaccions financeres, serveis digitals, plàstics d'un sol ús i un impost sobre l'ahorro. O sigui, a mi dime, són rics els que gasten mòbils, els que gasten ordinadors? Crec que no. Els que tenen pòlisses de seguro són rics? Crec que n'hi tenim tots. Els que paguen renta? Pues bueno, renta depèn a partir de quina d'això, però pujar l'IVA de refrescos? jo crec que Coca-Coles o Fantes o Xòlex mon veiem tots totes les dies. I van a pujar i se iba. Finalment han reculat en el tema de les mascaretes. O sigui, a veure...
El tema de les mascaretes han reculat. Vostè pensa que per què han reculat en este tema?
Perquè la pressió ja no la podien suportar. O sigui, al final han ficat l'excusa de que si no nos lo permitia la Unió Europea...
Sí, mire, per cert, imagina't les empreses, que això ho hem comentat al començar el programa, que han fet un empresari, un bon empresari, el que fa és fer una bona compra de quantitat de coses que pot arribar a vendre després. Pues, i la gent que ha pagat aquestes mascaretes el 21 i que les té dins en estoc, com les traurà ara sense IVA?
Bueno, en este cas no, ese problema no van a tindre els comerços que han adquirit o que tenen aquesta activitat en adquirir mascaretes, perquè a partir de l'aprovació de la baixada de l'IVA, totes les ventes que se facin d'això aniran a l'IVA corresponent. I realment al final...
Però la compra d'ells sí, haurà sigut en un 21?
Sí, però al final l'IVA és un impost que a l'empresari no li suposa, perquè per una part està recaudant menys diners, però per una altra part se'n pot deduir més, que és la compra. Entonces, en aquest cas, pateix
no
això.
No hi sent mal lliurats.
Exacte. L'IVA al final és un impost al consum que qui el paguem som el consumidor final. El consumidor final, el que compra al final la mascareta per a gastar-la o tot el que vas tots els dies al Mercadona a comprar i tot això, i se IVA és el que nosaltres no podem, ningú podem deduir-nos, perquè som els consumidors finals. Entonces, l'IVA és un impost que a qui grava, tota puja de l'IVA no té ni distinció de sexe, ni distinció de creències, ni distinció de nivell de renta. O sigui, una puja de l'IVA en un producte és un producte que gastem tots.
En este cas, en les mascaretes, jo tenia una certa preocupació per la gent que ja les havia adquirides, però clar, com que després tindran que pagar menys IVA, se queda compensada la cosa.
Al final, lo important és que el consumidor final pague l'IVA al 4%, perquè a més és que avui en dia és primera necessitat. I l'IVA al 4, precisament el que grava són els productes de primera necessitat.
Però clar, si vostè feia una estoneta parlava de la quantitat d'IVA que estan pujant en la quantitat de coses que estan pujant, però clar, al final és allò de si mates la gallina.
No sols és matar la gallina, és que al final en tota la llista d'impostos que t'ha dit, al final lo de subir los impostos a los ricos, molt entre cometes, per no dir que no és cert. O sigui, en renta, sí, en renta han dit que van a pujar el tramo a partir de 300.000 euros de rentes anuals, vale, ahí vale, però és que el resto d'impostos afectarà a tots. I efectivament, és que el problema és que ja n'hi ha, d'antes de la pandèmia ara s'ha valorat en 90.000 empreses menys, 90.000 empreses que han tancat. O sigui, això vol dir 90.000 subjectes passius de diferents impostos que no van a pagar impostos. O sigui,
vostè calcula el deute que n'hi ha acumulat en aquest moment que estan suportant els empresaris tant de Seguretat Social com d'Hisenda?
És que, a més, el tema, per exemple, una de les mesures que en aquest pla autònom ens ficàvem, que era el tema d'aplaçar més temps la devolució dels ICOs. Per què? Perquè va ser una mesura en el seu moment, en el mes de març, molt bona, van dotar de liquidez a totes aquestes xicotetes empreses que tenien que fer els seus... Però, clar, era una carència de 6 mesos. O sigui, ara estan començant a tornar-hi els préstecs. Entonces, clar, si van a... Per què? Perquè la situació en aquell moment se preveia transitòria per a uns pocs mesos. Clar, això s'està allargant i tampoc li veiem un fi excessivament prop, esperem que sigui el abans possible, però no li veiem un fi excessivament prop. Entonces, clar, se pot donar la situació de que ara que tenen que estar a començar a tornar aquests préstecs, tampoc tenen el nivell d'activitat per a poder generar la liquidez necessària per a poder tornar-los. O sigui, al final les mesures que van ser bones en aquest primer moment perquè estaven pensades per un període curt, de lo millor 3-4 mesos,
però ojo, se pensa un període curt perquè les empreses sempre pensen que l'empresari és algú que sempre vol eixir endavant i que sempre nada i sempre té el cap fora, però no se contempla com un treballador que està també a expenses de lo que passa en el mercat.
Sí, clar, evidentment això és la filosofia que se té de l'empresari. I quan dic empresari un poc englobe a tots, o sigui, quan dic empresari dic al xicotet empresari que té una xicoteta empresa en la que ell és l'autònom i a lo millor té 2, 3, 4, 5 treballadors, com el que ne té 50, com el que és ell sol és, que té un comerç o té una activitat professional o té una activitat, no sé, un fontaner o un d'això, que és ella sola. Uh-huh. Ahí s'engloba a tots. Llavors, efectivament, primer, són els que creen riquesa. Segon, són els que creen empleo. Per a que puguen crear empleo, li tens que donar les ferramentes des de l'Estat, se tenen que donar les ferramentes i la situació per a que puguen crear empleo. Jo en totes les crisis tampoc he sentit que li hagin donat a ningú empresari una bonificació per mantindre l'empleo. O sea, en situacions de crisi, el que aconseguís mantenir la seva plantilla i no despedir a ningú, o sea, és que n'hi ha que donar-li per lo menos un premi. Entonces, sí que és veritat de que sobretot el que n'hi ha que ajudar és el que no pot aguantar-los. I clar, en aquestes situacions que són complicades, però al final necessiten l'ajuda de l'Estat. I l'ajuda de l'Estat és estar al seu costat, és fer plans per a que i prendre mesures per a que puguen pal·liar la situació. I està clar que aquesta situació és molt especial, que no s'havia donat fins ara, que era una situació transitòria, que estava molt bé, i les mesures, jo des del meu punt de vista, i no sóc sospechós de dir això, però jo crec que en el seu moment van ser prou acertades. Uh-huh. Les mesures de l'estat d'alarma, totes les mesures que se van prendre cara als autònoms i empresaris, però evidentment després n'hi havia que fer més coses. N'hi havia que fer més coses, com el que s'ha reclamat moltes voltes, de dotar a certes lleis que n'hi ha en això per a poder prendre certes mesures, perquè això no sabíem fins quan podia durar, encara que el president en el mes de juliol va dir que havíem vencido el virus. Mm-hmm. Entonces, lo que n'hi ha que fer és les coses per a que ara no tinguem que tenir una altra alarma, no tinguem que tindre una altra situació, o no tinguem que estar ara una altra vegada tancant certs negocis que ja ho estàvem passant mal i que esperem que la situació sanitària no empitjore massa, perquè un segon confinament total pot ser molt catastròfic.
Vostè pensa que anirem al segon confinament?
Jo espero que no.
No, vostè sap que no ho podríem suportar.
És que, a veure, al final el que mana és la situació sanitària. La situació sanitària, si diu que tenim que anar ahir, tenim que anar ahir. Però vostè
és testic de lo que arriba a patir un empresari quan veu que no té eixida de ninguna d'aquestes situacions i acaba malalt.
Sí, no, evidentment. És que, i al final se ho juga tot. És que normalment l'empresari s'està jugant tot el seu patrimoni. I en situacions com aquestes, pues, una situació d'aquestes pot arribar a que ho puga perdre tot.
Entonces, dona d'esta situació, el Partit Popular el que vol és que si no té obert, o si té obert, o si està al 50%, que se respecte en funció dels pagaments que tinga, no?
Exactament. Que al final sigui proporcional. Per exemple, te fico un exemple. Uh-huh. Un comerç, que normalment són activitats que estan en el règim d'estimació objectiva, que estan en mòduls, uh-huh. Que estos paguen pues, per tindre per dies. O sigui, és un mòdul que va en funció de les dies que estan obertes, en funció dels metres que tenen i tot això. Si han estat 3 mesos tancats, el seu rendiment van a calcular-lo com si estiguin oberts. O sigui, avui no n'hi ha cap normativa que diga no, però el període que està tancat no te compta.
I vostè per què pensa que s'ha tingut tant de mirament en les plantilles que s'han fet los desertes i demés en aquestes grans empreses que sí que s'han protegit, inclús quan alguna gran empresa està a punt de tancar, el govern posa, inclús aposta per ells i posa dins liquidez econòmica, perquè en l'altre sector està tan maltratat?
Pues no ho sé, però ha sigut sempre així. No és excusa, però desgraciadament el xicotet empresari és el més maltratat de tots. Jo sempre dic que l'impost de societats, per exemple, perquè se regulen moltes xicotetes empreses, està pensat en les grandíssimes empreses multinacionals. Uh-huh. I no hi ha possibilitat d'aplicar deduccions al xicotet, perquè no està pensat i s'imposten al xicotet. O, per exemple, el que m'he dit és dels ERTEs. Els ERTEs ha sigut, per molta gent, un descobriment. Els ERTEs en la regulació laboral duen molt de temps. El que passa que no s'utilitzaven pues, perquè potser no s'utilitzaven a nivell massiu, com forma passada ara per aquesta situació, però els ERTEs estaven ahir. Els expedients de regulació d'empleo han estat sempre ahir. Dins dels expedients de regulació n'hi havia una part que són els temporals, però sempre han estat ahir. El que s'han fet és aplicar-se. I després sí que se va regular el fet de que s'aplicaven pel fet d'haver un estat d'alarma, que això és el que un poc estava un poc en l'aire. Però al final la legislació actual te dona molt de marge per fer moltes coses, però en situacions excepcionals requereixen actuacions excepcionals. I a situacions d'estes, per a que puguen eixir a flote, el que fa falta és no ofegar a l'economia a base d'impostos.
Pues, jo ara li poso l'exemple dels empresaris que tenen un ERTE a mitja jornada perquè veuen que la cosa no funciona, però que arriben un moment en què pensen que tindran inclús que arribar a despedir del tot. D'on pagaran els finiquitos?
Pues cada un se tendrá que buscar la vida.
Però si estem en una societat que ens protegeixen, una societat de benestar social, diuen, els autònoms també els tindrien que contemplar d'aquest benestar social, no?
Sí, però avui no n'hi ha. O sigui, l'empresari, per exemple, i l'exemple que tu has posat, un que tinga uns treballadors en un ERTE i finalment no puga suportar la situació i té que tancar. Té que tancar
i dones compte, aquesta persona el que ha fet ha sigut allargant el temps per veure si pot salvar els seus treballadors.
Sí, sí, sí. I en tot això tu imagina't de que agarra i té una mesura de dir, bueno, puc demanar un crèdit que me donen liquidez i en això puc pagar als treballadors i almenys a mi que puc anar lo que se dia molta gent així que som de poble, que puc anar a la caravana alta pel carrer Major.
Però dones compte, quan se demana un ICO que di el govern i que a més se plenava tant la boca d'estos ICOs que anaven a donar, vostè sap que quan un empresari, una persona, va a demanar un ICO, posa en risc els seus béns.
I a més és això, que els ICOs se donen, però hi ha que tornar-los. Per això et deia jo que si te donen un ICO, en això pagues les indemnitzacions, pagues tot, te quedes lliure, però el crèdit el quedes. I tu ja no tens l'activitat que te genera els ingressos necessaris per poder tornar a aquest préstec. Què va fer el banc? Pues evidentment intentar cobrar de la forma que siga.
I no ha sigut tan fàcil esta donada d'ICOs, és dir, vostè haurà tingut clients que haurà tingut que presentar molta documentació i que han tardat molt de temps en donar-los l'ICO i de lo que han demanat o lo que li han donat, no sé, vostè jo, faci un recorregut d'això.
Jo te puc dir que del mes de mitjan de març a mitjan d'abril la situació de que cada mitja hora te canvia en normativa dels ICO, dels ERTEs, de tot, del fet de que, o sigui, l'estrès que se vivia en aquests moments, jo per mi en els 20 anys de professors és on, no havia viscut una situació aixina. Entonces, què vull dir això? Que per lo que tu dies, sí que és veritat que al millor i si a la normativa n'hi havia que presentar una sèrie de documentació, però després en este, el tema del ICO, el banc a través del que ho demanaves, o en el cas dels ERTEs, el SEPE, o qualsevol altre organisme, després, la tramitació era un món. Una tramitació feta obligatòriament per mitjos telemàtics, on els servidors de tots aquests organismes se bloquejaven.
I també,
perquè no estaven preparats.
Clar, i n'hi ha una curiositat, és dir, per a demanar, per a arribar a algun tipus de subvenció que van anar donant com molletes, xicotetes per als autònoms, hi havia un fum de problemes per arribar, però si tenies que presentar un impost i no arribaves a temps, tu estaves sancionat.
Claro. Sí, no? És així. I de fet, l'aplaçament del trimestre que va haver en abril, l'aproven. El trimestre se presenta el dia 20 d'abril, el van aprovar el dia 18. Van allargar un mes el dia 18 quan la gran majoria de gent ja havia domiciliat els seus impostos, ja ho havia fet, perquè evidentment no podem esperar-nos a l'últim dia, encara que en molts casos, per desgràcia, mos toca esperar-nos, però el tema és de que la regulació sí que és veritat que ese mes va ser un poc especial i anava tot a salto de mata,
sí, però estem pagant tot això d'eixe mes,
Però claro, però és que després ja s'ha deixat, o sea, totes les mesures. L'altre dia estava en una formació que teníem per el tema este de com acabem l'impost de societats ara del 2020 i tot això. I un poc al final vam acabar dient, a veure, totes les mesures que s'han aprovat de matèria fiscal. I estan totes acabades. O sea, eren tot mesures que s'han aprovat per al període de març-juny, s'havien acabat. Havien tingut la seva influència, però avui no n'hi havia res. Avui estàvem en una situació exactament normal. No s'ha previst res per l'impost de la renda del 2020. No s'ha previst res per l'impost de societats de 2020. Per tant, queda poc de temps. Però el tindrem que fer como si no hubiera passat nada. Efectes fiscals.
Exacte, efectes fiscals, no hi ha pandèmia, no hi ha situació sanitària especial, però per lo que fa a quan parlem d'un altre tipus d'aspectes dins del govern, ens diuen que tinguem paciència, que estem en una situació sanitària especial, és dir, és ahí quan en definitiva el Partit Popular li diu al govern, pla d'autònomos. Si no tenim, no estem oberts que no tinguem que pagar impostos. I l'autònomo?
I l'autònomo,
el pagament mateix, de l'autònomo?
El mateix, o sigui, si tenim tancat o no podem obrir o no tenim ingressos, pues, excepcionalment que s'eximisca del pago d'aquesta cotització.
I ajuda per aquest autònomo quan no puga treballar?
Exactament igual que s'havia fet en aquell moment les prestacions per cese que se van aprovar i que s'havien prorrogat en determinades situacions que tornen a ser en la mateixa situació. O sigui, si tu tens una situació en la que no pots obrir, no tens ingressos o els teus ingressos estan per baix del 50% del mateix trimestre de l'any anterior, que te pugues tindre una prestació per cese d'activitat, que és conforme la van denominar, en la qual l'autònom podia rebre una prestació i que aquesta prestació dure fins que s'acabi l'estat d'alarma, perquè és la que el provoca.
I en aquest cas, si no tenim aquest estat d'alarma, però tenim aquesta situació de nova normalitat que ens afecta a tots, també tindríem que tenir unes mesures especials, no?
Sí, nosaltres, per exemple, també en el disc de la taula este arrenciment que tenim així en l'Ajuntament de Vila-real i que s'estan prenent pels acords, una de les mesures que, bueno, pràcticament l'única que duiem des d'un primer moment era poder ajudar als autònoms de Vila-real. Des de l'Ajuntament no se mos va dir que no se creia en aquest tipus d'ajudes perquè era donar-los una molleta a l'autònomo, però l'autònomo a lo millor no tenia que pagar l'IBI del local on està, que a lo millor són 500 euros o que les mesures de seguretat que tenia que adaptar al seu local les poguera atendre en una ajuda per part de l'Ajuntament, pues pensàvem que era bo en aquest moment. No se va voler fer així perquè se va optar per unes altres mesures, o que pensàvem que per poder optar a això necessitàvem una quantitat de diners molt més gran de la que teníem, i en principi se va quedar ahí en stand-by a expenses de que vingueren diners d'altres administracions, digues-se de l'Estat o europees, i que pogueren a cometre aquest tipus d'ajudes. Finalment, no sabem si vindran o no, perquè com en el problema que va haver en el tema de romanents o no romanents, motos així com no en tenim, no podíem, pareixia que no podíem rebre aquestes ajudes europees, a veure si venen o no venen. El problema és que quan vindran serà tard, per molta gent.
I mentrestant, ahí fora, al carrer, dia darrere dia, el patiment existís, eh?
Sí, és així. A més, veus els ingressos quan te poses a comptabilitzar els rendiments de tota la gent i veus els ingressos de totes les activitats, perquè no se'n salva quasi pràcticament cap, i evidentment veus que hi ha una baixada respecte a anys anteriors. En alguns
una baixada que estem parlant...
Una baixada en quant a ingressos.
I que estem parlant que pot rondar el 60-70%.
Ahí sí que ja depèn molt de l'activitat. O sigui, hi ha activitats molt més afectades i hi ha altres que són estan menys afectades. Ahí no sabria dir un percentatge global perquè ahí hi ha molta variabilitat, depenent de l'activitat.
Carlos Gil, regidor del Partit Popular de Vila-real, esperem que, bueno, que el facin cas, que el senquen des d'este poble. Cridem ben fort.
En principi, jo de moment... La proposta és per al plenari i que puguem aprovar-ho entre tots els grups. Al final és demanar-li al govern central, o sigui, des de l'Ajuntament, aquesta proposta va encaminar cap allí, i que els nostres companys d'allí pues, també estan fent força en aquest sentit. Al final, aquestes propostes de modificació d'impostos i tal se tenen que prendre des del govern central. Jo no perd l'esperança que des d'aquesta taula de renaixement a veure si arriben alguna cosa més de diners i puguem ajudar en alguna cosa més als autònoms de Vila-real.
Molt bon dia, regidor.
Bon dia. Give yourself prudence and love your friends, so we can rejoice your truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different is not. I'm beautiful.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Como siempre, nuestro sector agroalimentario ha estado y está a la altura de las circunstancias, por difíciles que sean. Como siempre, nuestros agricultores, ganaderos, cooperativas, empresas y organizaciones trabajan por alimentarnos cada día. Como siempre, estamos con ellos. Es nuestro campo, está en nuestro ADN. Grupo Cooperativo Cajamar.
¿Tens una empresa o vols emprendre en una zona rural de Castelló? Aquests programes són per a tu. Rural Innova, per autònoms, pimes i xicotets negocis. Emprèn per Déu, per a impulsar una idea de negoci i empreses de menys de 2 anys amb ganes de créixer. Suma't i fem territori. www.ruralinnovacastelló.es. Diputació de Castelló.
Ahorra en tu recibo de la luz y de paso, hazle un favor al medio ambiente. En Grupo Cooperativo Cajamar financiamos la adquisición e instalación de fuentes de energía sostenible para empresas y particulares. Más información en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal.
Acabe de rebre l'última factura de telèfon i he pagat una barbaritat.
Però com és això?
Cada volta pague més.
I per què no vas a tu mòbil? Ai, a Manolo.
A Manolo? I sé qui és...
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista, no saps que té una tenda de telefonia a l'avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Xica, demà mateix vaig.
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil i fibra al millor preu en avinguda Francesc Tàrrega 53 de Villarreal. Vine i paga menys per la teua factura.
Restaurante El Faro Villarreal vuelve con un único propósito, deleitar tu paladar. Descubre nuestros arroces, pescados, carnes y una amplia carta en un ambiente íntimo y familiar. Y si ya los conoces, repite. Restaurante El Faro Villarreal, en Avenida Francia.
Hoy puede ser un...
Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Villarreal. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en Compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Villarreal. Telèfon 964-52-55-88.
Y ahora anem a parlar en el oficial espejo del Ayuntamiento de Villarreal. Buenos días, oficial.
Buenos días.
De forma accidental hablamos con usted porque sabemos que han habido algunas bajas de COVID en el Ayuntamiento de Villarreal, en la policía local, ¿no?
Sí, efectivamente, hemos tenido desgraciadamente tres positivos en la plantilla, que lo que ha implicado de que se ha dado de baja, y los contactos directos con los tres positivos nos han tenido que aislar y estamos ahora un poco pendientes de las pruebas PCR que se están haciendo a todos los que han estado en contacto directo, pero todo apunta que no tiene síntomas y que posiblemente en muy pocos días, más tarde al fin de semana, se vuelva a restablecer toda la normalidad.
Nuevas medidas, nuevas restricciones. ¿Cómo está respetando la localidad de Villarreal estas medidas?
Pues la verdad es que bien, porque hay alguna incidencia y otra, hay algunas denuncias, sobre todo por el tema de las mascarillas, pues han incrementado desde el decreto del estado de alarma del 24 de octubre, actualmente tenemos unas 7 denuncias por mascarillas, o sea, en esta semana se han incrementado en 3, después por el tema del toque de queda, de que la gente debe de respetarlo y de permanecer en su domicilio en la franja de horario que se ha establecido, pues tenemos 23 desde el día 24, y esta semana concretamente han sido 5, y después otro punto importante que vigilamos pues el aforo de las terrazas, que también, como sabrá bien usted, se ha reducido lo que es un tercio en el interior de los locales y un 50% de las terrazas, y bueno, actualmente pues solo tenemos una denuncia desde la aprobación del decreto.
Usted hablaba de lo que es el toque de queda, que sí que han tenido más, o sea, ha habido más incidencias en este sentido. ¿Eran personas aisladas o grupos de gente que no han respetado el toque de queda?
Han sido normalmente aisladas. Lo máximo máximo ha sido dos personas conjuntas que en la misma circunstancia que se han podido denunciar, pero han sido casos aislados. No se tratan de fiestas ni de reuniones masivas, no respetando el máximo de personas permitido, que como bien sabrá usted son seis personas. Uh-huh. O sea, no, han sido puntos aislados, o sea que por lo general habrá muy satisfecho y creo que la gente está cumpliendo bastante bien.
Por lo que hace con respecto a las terrazas, dice que solamente han recibido una denuncia. ¿Usted cree que generalmente se están respetando las terrazas o es que la gente no llega a denunciar el hecho de que las terrazas estén más llenas?
No, se está respetando de forma escrupulosa. De hecho, bueno, nosotros en colaboración con el Comando de Policía, pues nos dedicamos a vigilar concretamente todos los aspectos que son de restrictivos con el estado de alarma, y concretamente las terrazas, y hay patrullas por la mañana que cuando montan las terrazas están vigilando que se monten a la hora permitido, vigilando el aforo de las terrazas, y están cumpliendo prácticamente, no podemos decir 100%, pero un 99% está cumpliendo y la gente lo está respetando de forma escrupulosa, como ya decía anteriormente.
Uh-huh. Las multas oscilan en la cantidad de dinero por no llevar mascarillas y demás, ¿en cuánto?
Pues es una cosa que eso lleva, va en función si son por las mascarillas, si es por el decreto de la Generalitat, pues son denuncias que no son necesariamente caras. Vienen a estar, si no creo recordarlo ahora, porque tendría que mirarlo el codificado, vienen a estar como entre 100 y 200 euros.
Uh-huh. Las bajas que se han producido en la policía local de Villarreal, ¿están cubiertas? ¿Ha venido personal a cubrir estas bajas o están haciendo ustedes más horas?
No, se ha cubierto de forma interna, sustituyendo puestos, y, o sea, concretamente en el caso mío, pues yo presto servicio dirigiendo un turno, me ha tocado tocar la jefatura, o sea, he cambiado servicio, he dejado el turno y he asumido la nueva función, y el segundo de abordo mío que estaba en el turno, pues lo que ha ocupado el turno, o sea, no ha significado un aumento de horas de personal, sino simplemente se han cubierto, digamos, las bajas, pues que, digamos, los agujeros que tenemos, pues con el mismo personal, de una forma horizontal.
Pero podemos decir que la ciudad de Villarreal está bien atendida.
Sí, por supuesto, sin lugar a dudas, eso no hay ningún género de duda.
Oficial Espejo, muchas gracias por habernos atendido y muy buenos días.
De nada, a usted, pues cuando quiera.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself.
Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void?
I ara sí, els deixem en esta cançó que, segons me dia Maria, és la guanyadora d'un Òscar, no?
Correcte, és Shallow, que canta Lady Gaga i Bradley Cooper, i és la cançó més famosa de la pel·lícula Ha nacido una estrella, que li recomané veure.
Pues en aquesta recomanació de Maria Ventura, Maria, demà més...
I millor, com sempre.
I a les dues... entre nostres companys d'esports i demà ens sentim de 12 a 2 del migdia. Fins demà.